Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Números espectaculars en aquest 2024, un factor ambiental impressionant, una grandesa com a club impròpia de la categoria. El partit de demà realment ho té tot en contra del Sabadell, per molt que des de la Corunya s'estigui escalfant, primer amb el retorn d'Òscar Cano, ara amb la designació arbitral, no perquè hi hagi cap precedent polèmic amb el Depor, no us penseu, simplement perquè els locals, en general, guanyen poc quan xiula l'extremeny Sánchez Sánchez. En fi, l'equip inicia ara el viatge. Després de dinar, volarà cap a la Corunya i la roda de premsa d'Òscar Cano, entre unes coses i unes altres, ja s'ha fet. Ha parlat just abans de l'última sessió preparatòria d'aquest duel de demà a Riazor. El granadí ho té clar contra el Depor, sense res a perdre i sense complexos.
Yo lo que quiero es que jueguen sin complejos. Es decir, que aquello que cada uno sabe hacer y está haciendo, con independencia del resultado final de las cosas, pues que allí lo haga. Es decir, que no se deje llevar por la dificultad del ambiente y de tal. Bueno, hay que tener en cuenta que es un equipo que va a tu campo, que te presiona, que te ahoga, que no te deja salir. Y claro, es que va a tu campo con grandes jugadores, no va con cualquiera. Es decir, que estamos hablando, no sé, es decir, si cada vez que te acosa un jugador, ese jugador se llama Diego y se apellida Villares, pues entonces hay una alta probabilidad de que te quite la pelota, ¿no?
Un dels jugadors que més coneix de sobres, Òscar Cano, perquè el va entrenar l'any passat. És divendres 15 de març, sense complexos. Comencem de seguida el bo i millor de la tradicional missa dels divendres d'Òscar Cano.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Abans de començar, això sí, una abraçada, una salutació des del control de so de la Beatriz Aguilar. Amb ella arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs que avui ha estat un dia de sortejos. D'entrada, el de la Champions, Atlético de Madrid, Dortmund i Paris Saint-Germain, Barça, a un cantó del quadre. Per tant, torna Luis Enrique, anava a dir al Camp Nou, no, tornarà a Montjuïc. Arsenal, Bayern i Madrid City a l'altra banda. Guardiola al Bernabéu. Per tant, sortejat ja tot el camí fins la final. El Villarreal a tot això va quedar eliminat ahir a l'Europa League. Ho tenia magre amb el 4-0 a Marsella. I va fregar la quimera, va situar-se 3-0, però els francesos van signar el 3-1 definitiu al temps afegit. En canvi, l'Olympiacos de Mendy Líbar va remuntar de manera increïble contra el Maccabi Tel Aviv de l'1-4 a Grècia a l'1-6 d'ahir a la pròrroga. Avui a les 9, per cert, a primera, Real Sociedad Cádiz, a segona, a mitja hora abans, el Dense Cartagena. Luis de la Fuente ha fet pública la convocatòria de la selecció espanyola amb la principal novetat del central de 17 anys del Barcelona. Barcelona, Pau Cubarsí. Espanya jugarà dos amistosos, un contra Colòmbia a Londres, l'altre al Bernabéu contra el Brasil. I finalment, el Barça de bàsquet va guanyar el Partizan de Belgrat 94-76 ahir amb 17 punts de Nicola Provítola. Continua segon l'equip blaugrana a la classificació de l'Eurolliga per darrere del Madrid. I aquí a l'Hotel Suís...
comenta la recepció.
Escoltarem ara Òscar Cano, tindrem les estadístiques del Sabadell B, waterpolo, art gràcia, futbol sala, giral i fins i tot farem un apunt de ciclisme.
L'actualitat de la primera ref.
Al final són 1.024 els aficionats de moment que ja han confirmat la seva presència del Nàstic acompanyant el seu equip, els tarragonins, a Cornellà. 6 autocars complerts. El Sestao ha repartit 700 invitacions pel partit directe a les Llanes contra la SD Logroñés i la Junta d'Andalusia ha presentat el projecte per reformar la Rosaleda pel Mundial del 2030. L'estadi del Màlaga aspira a ser seu d'aquest campionat.
La notícia curiosa.
Una invasió d'abelles obliga a suspendre momentàniament el partit d'Indian Wells entre Carlos Alcaraz i Alexander Zverev. El murcià, que va acabar guanyant i jugarà ara contra Jannik Sinner, va acabar amb una picada al front de regal.
De quin partit no estarem pendents?
Ararat-Shirak, a les 2, quan acabi el programa, partit de la Premier League Armènia.
I a les xarxes socials.
D'una banda, Ian Mackay penjant una imatge a les stories d'Instagram del Roger Benet, per cert, fet en el seu dia quan estava aquí en un entrenament del Sabadell amb la samarreta dels arlequinats i fent-li un petó a la pilota. En setmana de Deport Sabadell, no sé si serà una indirecta o no, o un simple record del seu pas tan positiu pel conjunt sabadellenc, recordem el coruñés, durant mitja temporada porter del Depor aquesta mateixa campanya. I, per cert, el conegut periodista coruñés Manu Sainz, sobre la designació arbitral, una ploradeta, ha dit literalment: sembla que el comitè tècnic d'àrbitres ja no sap què fer per ajudar el Depor a seguir un any més a Primera Federació. Doncs ens veuran tornar junts fins al final.
Avui celebra el seu aniversari
un dels homes forts de la secció de voleibol del Natació Sabadell, Jordi Arís, també l'exporter del Sabadell, el canari Roberto Gutiérrez, i el doc, l'excapità Agustín Fernández.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Arriba a l'altra banda del vidre la Beatriz Aguilar. No sé si ha arribat a enganxar o no del gest que havia fet el Sergi Parc. El tinc ja aquí a l'estudi. Sergi, què tal? Com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Quin divendres més estrany, eh?
Home, sí, perquè la roda de premsa no ha estat en l'horari habitual, que seria ara o d'aquí uns minutets, sinó que ha estat abans de l'entrenament. Jo crec que això feia molt que no passava al Sabadell, una roda de premsa abans de l'entrenament.
Fa molt que Servidor no presenta en divendres, que el Vituri no lliura un divendres, abraçada des d'aquí al Pau, que vaig a una roda de premsa prèvia de partit d'Òscar Cano i que aquesta, evidentment, per tot això, és abans i no després de l'últim entrenament, perquè, és que, de fet, ara mateix han començat ja a viatjar els arlequinats. Passades les 3 surt el vol, per tant, anant camí de l'aeroport del Prat ara mateix, preparació ja enllestida i, per tant, avui, millors fragments per talls de la roda de premsa llarga, extensa, com és habitual, d'Òscar Cano.
Adri, t'ha tocat treballar avui, eh?
Una
pobret,
miqueta,
eh?
No, pobret.
Ai.
Llagrimeta que em cau per aquí. No em queixo, no em queixo.
No,
dimarts va estar bé, dimarts vaig estar a casa.
Sí, has començat bé amb aquesta roda de premsa d'Òscar Cano, després
ha
tocat fermentar-la, com deies, i ara escoltarem el bé millor del Granadí.
Mira, té moltes coses bones, moltíssimes, Òscar Cano. Diria que la pitjor que té és haver de tallar les seves respostes de 3 minuts i mig. D'entrada perquè són interessants totes elles, però després quan ho vols fragmentar en talls de veu de 30 segons, com va pronosticar en el seu dia, crec que va ser Xavi Sidro des de Castelló, quan
sí,
van fitxar a Òscar Cano, va dir prepareu-vos que tindreu feina, i en tenim, la veritat. Però vaja, per on vols començar? Va dels, no sé, 20 i escaig talls que he tret avui de la roda de premsa.
Home, delicients, n'hi ha uns quants per començar a escoltar Òscar Cano des del seu retorn fins a tot el que es juga al Sabadell, però podríem començar, si et sembla, doncs, per aquest factor ambiental que s'espera a Riazor, rondant o superant els 25.000 espectadors, segurament, a l'espera també de quants socis deixen d'anar-hi i alliberen també doncs, els seus seients, etc etc. Les entrades, podríem dir, Adri, que estan esgotades o pràcticament.
Ahir parlaven d'unes 300 que quedaven disponibles en general.
Sí,
o sigui,
sí,
al final,
per això, més el que puguin alliberar a última hora.
En un estadi de gairebé 30.000 persones, 300 és, què, un 1%, tu que ets de més de xifres?
Sí, una cosa així.
Anecdòtic.
Sí, que gaudireu de l'ambient que hi haurà allà, o que el patireu, depèn de com ho vulguis mirar.
Depèn de com vagi el partit.
I a més, això, o també el poden patir ells, depèn de com vagi el partit. El que sí saber, Madrid, òbviament, és que el Depor està en aquesta dinàmica molt positiva, després ja ho comentarem més profundament amb les estadístiques, i vaja, que pels rivals allà a Riazor, doncs podríem dir que veuen el camp gairebé com el d'Oliver i Benji.
Es que creo que están en un grandísimo momento y al final todos los equipos que han pasado, y también hablo por experiencia propia, ¿no? Todos los equipos que pasan por Riazor, a todos los equipos se le queda muy lejos la portería contraria, es decir, es un equipo que está lleno de talento, que muchos de sus jugadores podrían estar en otra categoría, y fíjate la dimensión del club, prefieren estar en el Depor, ¿no? que en segunda división A, eso habla ya de cómo es el Depor, de su grandeza.
Doncs la grandesa del Deportivo s'ha fet un fart d'elogiar l'equip coruñés avui, Òscar Cano, que sap de sobres el que és això, perquè l'any passat s'asseia a la banqueta local i no pas a la visitant.
Sí, de fet, ha posat com a exemple el seu propi historial quan estava al capdavant dels coruñesos, perquè amb el Depor, amb Cano a la banqueta de visitant, la veritat és que els hi va costar molt treure els resultats, però va ser cessat, Óscar Cano del Depor, sense haver perdut ni un sol partit de local a Riazor.
Yo también lo he vivido, es decir, a pesar de que nosotros pues no llegábamos nunca, de hecho no lo hicimos, a alcanzar esa primera plaza el año pasado por nuestros partidos fuera de casa, en casa es que no sé cuántos partidos disputamos y no perdimos ninguno. Es decir, fíjate lo difícil que es ganar en Riazor, no sé si empatamos dos o tres, no sé exactamente la cifra, pero el resto de partido yo sí que notaba que con independencia del resultado final, si era más o menos ajustado, que eran partidos que se jugaban en la mitad de cancha del equipo contrario y siempre la pelota rondando la portería del rival, ¿no?
Doncs tot de floretes i ens hi haurem d'acostumar a veure la pilota més a prop de la porteria d'Hortolà que de la de Germán Parreño, que suposo que serà el titular. No m'imagino canviant al porter, al veterà porter, i posant a Puerto, fitxat, per cert, aquest mercat de gener, per suplir un Ian Mackay que dies després doncs va acabar rescindint al club del seu bressol. Tots són floretes d'Òscar Cano cap al Depor, però que ningú pensi que allà el Sabadell arribarà derrotat ni molt menys, sabent de la dificultat que hi ha, però també té la seva idea en ment de cap a on pot tirar el partit perquè tinguem les nostres opcions.
Home, sí, em sembla que ho deies l'altre dia amb el Sergi Garcés, que si Òscar Cano té tanta bona ratxa a Riazor, doncs que continuï en el seu cas particular, en aquest cas dirigint l'equip rival.
No era meva, perquè no l'havia escoltat, o sigui que...
Doncs pensava que ho havíeu parlat l'altre dia.
Suposo que seria pel Vitori dimarts.
Podria ser, doncs això. Estaria bé que el granadí continués amb aquesta bona dinàmica quan ell dirigeix un partit a Riazor, en aquest cas amb l'equip rival, amb el Sabadell, que evidentment, si ara miréssim com estan allò les quotes a les cases d'apostes, doncs es pagaria molt menys la victòria del Depor per aquesta dinàmica i per aquesta classificació actual dels coruñesos, que no pas el triomf del Sabadell, però Óscar Cano va amb aquesta mentalitat, malgrat ser conscient de la dificultat del repte de poder treure alguna cosa bona de Riazor, de que no tenen res a perdre.
Tiene los mejores atacantes de la liga, tiene un gran centro del campo, tiene gente atrás que corrige muy bien... Y es que va a ser muy, muy complicado, ¿no? Pero por eso mismo, como ya sabemos que va a ser muy complicado y no tenemos nada que perder, aunque sea una frase hecha, pues evidentemente hay que ir a jugar sin ningún tipo de complejo, ¿no? Sabiendo que va a haber muchos momentos en los que vamos a tener que sufrir, y en otros momentos, pues que esta gente joven que tenemos también se puede expresar en un ambiente y en un contexto tan distinto para bien como es Riazor, ¿no?
I ara que el granadí parlava de gent jove, clar, després anem amb el capítol de les altes, les baixes, etc. D'altes ben poques, també t'ho dic, o sigui, de les baixes, sobretot, però Vladis es perdrà aquest partit, però independentment que no pugui jugar el de Kobel, l'ucraïnès, és que el Sabadell està jugant últimament amb el Sabde, Dome, Marru, fins i tot Estals, Toni Herrero, gent que no passa dels 30, precisament, i és veritat que li ha portat a la plantilla Carlos Rosende en aquest últim mercat de gener un plus d'experiència, de veterania, amb els Maestre, Carles Salvador, que se sumaven als que ja hi eren, a Hortolà, etc. Però estem parlant d'un equip que és jove i, per tant, que per molts d'ells segurament sigui la primera vegada, i després escoltarem també quant de temps fa que el Sabadell no es troba un escenari així, però la primera vegada per molts d'ells que s'enfronten a un escenari amb 25.000, 28.000 o els que siguin espectadors a la graderia.
Sí, del qual, per cert, obro parèntesis, Antonio Moyano, que molts cops no l'incloem en aquest pack,
té
23 anys, no m'equivoco.
Sí. No és un 23 per un any, crec.
Sí, ho dic perquè al final és veritat que potser per aspecte físic respecte a altres jugadors i també per l'experiència que té al futbol professional, no l'incloem en aquest pack, però al final és jove també, però sí que és cert que potser està més curtit o té més experiència, doncs això, en categories superiors o en partits d'aquesta importància a la qual es trobaran per primer cop tots aquests joves que comentaves, Adri, en un escenari, doncs això, amb les graderies que s'esperen plenes, en un camp històric, contra un club històric, etc, etc, etc. Què espera Cano de tot això? Doncs que no li afecti massa el seu equip, malgrat aquesta joventut que comentem, de fet. Espera els seus joves futbolistes descarats, que siguin valents, que no tinguin complexos, contra un Depor, això sí, pronostica Cano, que pujarà i de carrer.
Es muy difícil ganar, como sabemos que es casi imposible, pues vamos a intentarlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, como no se pierde nada, porque es un partido que no es que todo el mundo dé por perdido, porque nosotros los entrenadores ni los jugadores damos nunca nada por perdido, ¿no? Pero ahí están los números, son incontestables. Es decir, yo soy de los que piensan que al ritmo al que va el Depor, igual le sobran dos o tres jornadas para ser campeón, ¿no? Es decir, es una obviedad, ¿no?
Doncs si li han de sobrar dues o tres jornades, que no sigui pels tres punts que podria sumar contra el Sabadell, que esperem que no el sumi, i que en aquest cas doncs faci un retrocés l'equip coruñés i encaixi la primera derrota de la segona volta. Però per això, Adri, què ha de fer el Sabadell per poder treure alguna cosa profitosa de Riazor? Doncs bé, dèiem abans d'ahir, dimecres, amb Sergi Maestre, que s'havia de fer gairebé un partit perfecte i que, evidentment, el Depor no tingui el seu millor dia. Doncs bé, ha anat punt per punt Cano repassant aquest pla de partit que espera per demà.
Como plan de partido está en, pues eso, es decir, en los momentos en los que podamos tener la pelota, que sepamos tenerla sin exponerla, tratando de tener determinación también, es decir, que no sea una tenencia sin ningún tipo de contenido, y cuando no tengamos la pelota, pues saber si podemos ir altos, saber qué tenemos que hacer, qué vías hay que cerrarle, y cuando estemos en campo propio, pues también saber que necesitamos un sistema de ayudas, además de amplio, muy eficaz, porque son jugadores que tienen mano a mano, tienen pase, tienen pues todo lo que tienen que tener los grandes jugadores cerca del área contraria, ¿no?
No són 24 hores, però per poc, són menys de 30 les que falten pel partit de demà, un partit que es perden per lesió Ricard Pujol, Amelívia, Raúl Baena, a més dels lesionats de gravetat, els Sander, Javi, Monroy, etc. I també aquesta baixa per sanció que comentàvem abans de Vladis Kopotun, que fa mal, la veritat, avui que el saludàvem, deia, en el moment que vaig fer la falta vaig dir... Em perdo Riazor, o sigui, era conscient d'aquesta cinquena groga. I de l'ucraïnès ha parlat precisament Òscar Cano en roda de premsa.
Sí, i l'ha tornat a deixar bé, com ja ho ha fet en anteriors ocasions el tècnic andalús. Ha destacat tot el que porta l'equip, agrupant-lo amb els seus moviments, i és que al final l'Adri Vladis ha jugat 11 partits seguits com a titular, per dir-ho així, de culto a culto. És a dir, del...
curiós aquesta,
Sí, del partit contra la culto de la primera volta del mes de desembre fins la setmana passada, en l'empat a la nova Creu Alta, contra els jaonesos. Però, malgrat tot, està tranquil Cano amb els possibles recanvis de Vladis Kopotun.
Por suerte, el equipo tiene otros protagonistas, ¿no? Ahí está Marru, ahí está Soto, puede jugar Abde por dentro, tenemos a Marcos, es decir, yo creo que el equipo está muy bien confeccionado, tan bien, que no espero que se note mucho la baja de un jugador que viene siendo habitual.
Hem retallat, la primera part eren elogis per Vladis, la segona repassant possibles recanvis i dient que no creu que el trobin a faltar. A mi m'ha cridat l'atenció que no ha esmentat a Manel Martínez a la llista de possibles recanvis. Marru, Soto, Abde, Baselga, no ens enganyem, fa tota la pinta que serà el recanvi com a nou de Vladis, però a Manel no l'ha esmentat.
No l'ha esmentat, també hi ha la possibilitat que tingui algun problema físic, però no ens consta, així que suposo que entrarà a la convocatòria, però és un signe, Adri, clar, que Manel no està entrant en els plans de Cano.
També dic, amb una coherència total, pels que el dilluns, per exemple, al Tribuna Preferent preguntaven sobre el paper de Manel Martínez, ho ha explicat per activa i per passiva, i se li ha preguntat moltes vegades també al granadí sobre el paper de Manel Martínez, i ha explicat ja Cano moltes vegades que el veu més com un davanter d'àrea que no com un davanter per jugar lluny de l'àrea. Si està dient de manera allò llarga i extensa que el partit segurament es desenvoluparà en camp propi, que el Depor sotmet a Riazor als rivals a jugar a prop de la seva porteria, etc., més coherent amb aquest discurs no pot ser. Per tant, tindria la seva lògica. Però vaja, crida l'atenció que Manel no ha sortit en aquesta resposta. He dit que Baselga apunta a nou titular. L'altre dia ja va jugar, doncs seria la segona titularitat consecutiva de l'Aragonès. Escoltem-lo, fem una petita pausa. Precisament d'aquest punt descarat que demanava Cano, de la valentia que ha de tenir el Sabadell a Riazor.
Sí, de fet, escoltarem un parell de tastets del jugador cedit per part del Real Zaragoza. El primer, amb Baselga demanant d'entrada a Adri anar a Riazor amb la mateixa mentalitat que qualsevol altre partit, independentment de saber que enfront tindràs a tot un Deportivo de la Coruña.
Creo que tenemos que ir con una actitud de que, como hemos demostrado hasta el momento, después de Navidad, que ganamos cuando vino aquí el Celta, que parecía que era el mejor equipo de la categoría y al final ganas, yo creo que la mentalidad es esa, ¿no? Al final vas a Riazor, que es verdad que ahora están en un buen momento, pero bueno, más allá de este equipo, yo creo que ha demostrado que puede competir contra todo el mundo, no le tenemos que tener miedo a nada y tenemos que ir allí a sacar los tres puntos, yo creo, ¿no?
I un altre, Adri, i amb un missatge per gent com tu, que acostuma a portar el Dodotis. Si anem així, si anem amb aquesta mentalitat, si anem només a tancar-nos, palmarem segur a Riazor.
No podemos ir con la mentalidad de querer empatar o querer aguantar un partido, porque al final cuando sales así, terminas perdiendo. Entonces, bueno, yo creo que esa es la mentalidad, intentar ir allí a ganar y enfocando ya la semana desde en este partido.
Telèfon dels al·ludits, que estic d'acord amb el plantejament. Jo sóc Dodotis com a aficionat passiu, o sigui, com a persona que és pessimista quan veu el seu equip, sigui quin sigui, jugar. Però que coincideixo que si tu vas a tancar-te a Riazor, llepes de totes totes. Dit això, ja que ens posem amb el tema baixes, anem al Deport també. Què passa amb Mella i amb Lucas? Juguen, no juguen?
Els grans dubtes, tota la setmana especulant, estaran, no estaran contra el Sabadell?
Bé, jo crec que no són dubtes, però vaja, sí. Especulant sí que hi ha hagut molta especulació, molta.
Doncs per si et serveix per aclarir algun petit dubte que poguessis tenir, Adri, que et contesti un dels integrants de la plantilla del Depor, Iván Barbero, el davanter, que responia això ahir.
Sí, es cierto que al final pues sí que son dos... quizás los dos jugadores pues bueno que son bastante desequilibrantes arriba, ¿no? que marcan diferencias y bueno, está claro que lo necesitamos y bueno, sobre todo en el estado de forma que están, ¿no? Bueno, yo creo que al final solo ha quedado el golpe, Mella tiene un pequeño golpe y Lucas una molestia y creo que para este fin de estarán.
Per cert, dues curiositats al voltant de la figura de Barbero. Adri, no hi era la temporada passada, i quan en roda de premsa li deien, bé, si tu no hi eres, però el vestidor s'ha comentat molt el tema aquest del retorn d'Òscar Cano, sobretot, de Rosende i tal, Barbero contestava allò de, pues, no tinc ni idea de si s'ha parlat molt o no, vull dir, no era gaire conscient Barbero sobre aquesta qüestió i tot el que s'havia parlat en l'entorn coruñés en els últims dies. I després també, dintre d'aquest món Deportivo de la Coruña que tant abarca a xarxes socials pel que fa a la primera federació, que no és poc, em feia gràcia l'altre dia que un usuari deia, Barbero no es diu Barbero realment? No és el seu cognom real? Doncs no. Barbero és allò una mica com Caixa, no? Que li ve de família, em sembla que de l'avi perquè va obrir una barberia en el seu moment, doncs bé, d'aquí que se li digui Barbero.
Hi ha moltes curiositats aquestes, eh? Estil Perkan del Barça Atlètic, que no es diu Perkan, que és Per per la part inicial del primer cognom i Can per l'inici del segon cognom, o sigui que hi ha molts d'aquests sobrenoms curiosos a la categoria. Mella i Lucas, que són importantíssims, diu Barbero, i el que no té ni mig dubte, i si no escolta això, Parc, és Òscar Cano, que té clar ja no Mella i Lucas, sinó directament l'11.
Me imagino que jugará el 11 de cabecera, como decimos los entrenadores, ¿no? No tienen por qué cambiar, ¿no? No sé exactamente, creo que Mella era algo de tobillo, tal vez son chicos jóvenes que tienen una recuperación instantánea, ¿no? Y Lucas, pues me imagino, pues con la acumulación de partidos, pues también habrá tenido, no sé, alguna molestia, pero Lucas yo lo conozco y es imposible que no quiera jugar. Conmigo ha jugado hasta roto, o sea que es una persona muy competitiva, además de un gran jugador y que siempre quiere ganar y que siempre quiere ganar estando.
Doncs sempre vol ser-hi, diu de Lucas Pérez, un qui el va entrenar, Òscar Cano, si ens fiem d'ell i d'aquest 11 de capçalera que deia, agafant per exemple de referència l'últim partit, l'empat en el duel de candidats a l'ascens directe, com era el Nàstic de Tarragona Deportivo, apunta Germán Parreño a la porteria, Ximo Navarro, els dos, bé, dos dels molts Pablos que tenen a la plantilla, Vázquez, a qui l'ha elogiat avui Cano, i Pama, Pablo Martínez, Valenciaga per l'esquerra, José Ángel i Villares al mig del camp, amb Mella i Jeremai a les bandes, Lucas Pérez i Iván Barbero. Per tant, 11 de capçalera, diu Òscar Cano, que demà rebrà el Sabadell a Riazor. I Mira que portem una estona parlant d'aquest Deportivo Sabadell, encara no hem parlat de com espera la Corunya a Òscar Cano, si això no fos Sabadell sinó la Corunya. Apa, que trigaríem 27 minuts en parlar de què ha dit Òscar Cano i com espera la rebuda, però vaja.
Ja potser sí, per fer una mica de hype.
Sí, gent, això, sí, és... És l'únic que se'm ve al cap per no parlar d'aquesta història i em sorprendria i molt, de veritat. Si hi haurà xiulada o no, que a jutjar per tot el que es piu les xarxes socials i es publica a mitjans, fa pinta que no estan esperant per abraçar Òscar Cano, cosa sincerament que em sorprèn, ja ho dic ara, perquè vaig seguir bastant de prop, o relativament de prop, el que feia el Depor, i home, no va perdre a casa en tota la seva etapa com a tècnic deportivista. Et pares a pensar i classifica l'equip pel play-off, faltant dues jornades pel final, amb prou marge. És veritat que lluny de la primera plaça que se li escapa, però també amb molta comoditat. I venint d'on ve aquesta mateixa temporada, un Depor que a Sabadell venia dins la zona de descens, ni de broma va arribar a estar amb aquests paràmetres. De fet, després ho escoltarem, però els números gairebé clavats amb el que té el Deportivo avui. Que el grup és diferent, que hi havia més competència, que anava més car al primer lloc. Vaja, però Òscar Cano va fer, si fa no fa, uns números similars als d'Idia Quezara. Dit això, tanco la columna d'opinió. I
no, si em deixes afegir-me en aquesta columna d'opinió...
Sí, home, sisplau, perdó. Doncs sí. Jo no estic d'acord i se l'haurien d'haver fumat abans,
no,
t'imagines?
Simplement que el Depor també, o a l'entorn de la Corunya, premsa o xarxes, etc, també feien referència a que no estaven massa d'acord, per exemple, amb algunes intervencions en roda de premsa del Granadí. No acabaven d'agradar, segons això, quines compareixences feia Cano, o la gestió amb algun jugador com Jeremai, precisament, que ara l'esmentaves, que apunta a ser titular contra el Sabadell.
Que, fas que, després,
que a més, escoltes el
Jeremai... El Jeremai diu, jo li faré una abraçada perquè tinc un molt bon record d'ell.
Tal qual. És a dir, una cosa és que no utilitzés molt, però no vol dir allò que llegia, doncs, que el de faràs tres i que tindria aquesta motivació Jeremai per com el va tractar Cano. Una cosa és el tema esportiu de si apostes per un jugador o no, i l'altra és, doncs, que puguis tenir mala relació o no, que no era el cas, com ha demostrat amb les seves paraules Jeremai. Però
i que a part d'aquest 11 de capçalera que dèiem ara, l'any passat tenia gent com, per exemple, Aquiles, que està a segona divisió i que es va fer un far de fer gols també amb la samarreta del Depor. Dit això, la rebuda que tindrà a la Corunya avui quan arribi, demà quan s'apropi cap a Riazor, etc. No hem vist el Granadí amb insomni precisament sobre aquest fet.
Sí, com dius, no perd la son del tot, per dir-ho així, Cano. Ha insistit en el que ja va dir, de fet, després del dia de la Culto, que és un punt insignificant pel que és la història del Deportivo, que allà segueix tenint amics, començant pel cos tècnic, i que la relació amb els jugadors que hi són encara era excel·lent, i que no pensa donar-hi ni mitja volta a com el rebran allà a la Corunya.
No lo sé, es que yo prefiero hablar de fútbol, es decir, yo sé que todo este tipo de cosas originan, no sé cómo llamarlo, pero es que no me centro en ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, yo creo que la gente es libre de expresarse como quiera expresarse. Yo lo único que hice fue entregarme en cuerpo y alma, como hago en todos los lugares, con independencia de los resultados que se van obteniendo, porque esto al final es fútbol y lo que hay que preocuparse es de que el partido sea bueno por nuestra parte y que la gente que vaya al campo disfrute de lo que está viendo, ¿no? Porque al final esto es para ellos.
Doncs tema resolt i tampoc cal donar-hi més voltes, ja veurem demà com ens espera la Corunya. He parlat, per cert, de l'11 del Depor, no ho he fet del Sabadell. Al final, sense Melívia, sense Ricard Pujol, jo diria que no s'esperen grans canvis. No hi serà Bladis, òbviament. Per mi el dubte és si entra, per exemple, un Moyano, que l'altre dia encara no estava per jugar d'inici, si ho fa caient a banda o no, si pot jugar Marro. Avui, per exemple, ha parlat d'experiència de partit per gent experta en ambients no hostils, però sí impressionants, com pot ser demà Riazor. Però no sé si tu, el Nas, et diu una altra cosa, però jo no prevec un daltabaix, una alineació completament canviada per part d'Òscar Cano.
Sobretot de Carles Salvador cap enrere, per dir-ho així. Poques novetats espero. Després aquí a dalt sí que tens aquestes variants. Amb Baselga, com dèiem abans, partint com a favorit en aquesta titularitat per ser la referència en punta. Després aquí doncs, tens aquestes... Bé, Abde, evidentment, està sent titular fixa, però després no sé si pots apostar per Dome a l'altre costat o tornes amb Marro i Dome al mig o Dome a la banqueta o Marro a la banqueta.
O Dome al al mig i Moyano caien a la banda, com hem vist ja algunes setmanes,
també,
o sigui, amb
ser
algun matís, o fins i tot, si m'apures, algun Carles Salvador endarrerint, tot i que m'estranya, però endarrerint una miqueta la seva posició i que pugui caure algú de banda i que al mig del camp sigui, doncs això, és que m'estranyaria molt. Moyano, Dome, però clar, ho veig sense Salvador al mig, veig massa alegria amb un Dome Moyano en el doble pivot. Però vaja, que per aquí aniran els trets, més o menys. Fem alguna més del Depor o què?
Sí, vinga, a hores d'ara, si no està compareixent Immanuel Idiáquez, que és el seu tècnic, ho farà en breu, després de les compareixences del tècnic del Fabril i també de l'entrenador del femení. Avui també última sessió a Begondo, Adri, preparant aquest Depor Sabadell per part del els coruñesos. Escoltem un fragment més d'Ivan Barbero, o Ivan Martínez, digue-li com vulguis, punta del Depor, esperant un enfrontament contra el Sabadell especialment intens.
Ellos también se están jugando la vida, al igual que nosotros. Creo que va a ser un partido de mucha intensidad por parte de ambos. Y bueno, cada uno pues utilizará sus bazas, ¿no? Nosotros creo que tenemos que centrarnos en lo que es nuestro juego, ¿no? Que creo que no está dando resultados. Y bueno, a partir de ahí ya se verá, ¿no? Está claro que ellos vienen a poner las cosas muy difíciles, como todos los que vienen aquí a Riazor, pero bueno, ya te digo, nosotros centrados en lo nuestro y seguro que conseguiremos un resultado positivo.
I per cert, sobre la ratxa positiva del Depor al punt de Roquetes de Mar, ha reconegut que fins i tot ells mateixos estan sorpresos amb el gran rendiment que han signat en aquestes últimes jornades.
Quizás si me lo dice hace un mes y medio o dos meses, pues no esperábamos estar ahora mismo en la posición en la que estamos. Pero bueno, creo que ahora mismo solo lo vemos como un número, ¿no? Al final, pues bueno, igual este fin de semana no ganas y ya no estás primero. O sea, eso al final es algo que es circunstancial. Tenemos que no tenemos que estar centrados en el que va primero, el que va segundo. Tenemos que estar centrados en el partido que viene ahora, que es el más importante de la temporada, y ir partido a partido, sumando victorias y bueno, quizás cuando queden menos jornadas, pues ya más o menos se irá viendo quién es el que está mejor encadenado, ¿no?
Doncs no confessaré una conversa prèvia al Sabadell Deportivo de la primera volta, però hi ha una diferència bastant gran entre que jugui Barbero o que ho faci Martín Ochoa, i això que aquell dia ens va acabar marcant el gol de la victòria 0-1 a la nova Creu Alta. Per això dic que no confessaré la conversa prèvia a aquell partit, però ha notat bastant quan Barbero ha estat lesionat al Deportivo de la Corunya. Ara que té tot el ferro aquí al davant, es nota i molt. Demà a les 6, a Riazor, aquest Deportivo Sabadell, duel d'històrics, com vinc dient durant tota la setmana, que no se m'emprenyen a la Corunya. Evidentment, ja ens agradaria haver guanyat títols, haver lluitat a Europa en una semifinal, si no amb una primera ronda de Copa de Fires i prou, però al final dos equips que han jugat competició europea, que han jugat la tira d'anys a primera, que han jugat la tira d'anys a segona divisió, i que, de fet, faig un petit spoiler i que no se m'emprenyi el Sergi Parc, serà la primera vegada que es veuran les cares al tercer graó del futbol espanyol, perquè el normal era que Depor i Sabadell es trobessin o a primera, o a segona, o fins i tot en alguna eliminatòria de la Copa del Rei. Dit l'espoiler, anem amb les estadístiques. Va, el llibre de registre, les xifres que no us podeu perdre abans del partit de demà a Riazor, amb la signatura del Parquito i amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
El Sabadell afronta demà un dels dies més esperats de la temporada. Esperen el conjunt arlequinat, un club històric, un estadi històric i l'equip més en forma de la categoria.
El rival.
Números espectaculars els del Depor a la segona volta. L'empat a Tarragona de la setmana passada va trencar la plena de victòries i aquesta ratxa de 7 triomfs consecutius. En total, ara són 22 punts de 24 possibles, sent l'únic equip invicte del grup juntament amb el Barça Atlètic. A més, és el millor atac d'aquesta segona volta, 26 gols, més de 3 de mitjana, i la millor defensa empatat amb altres conjunts amb només 5 dianes encaixades. Amb tot, els d'Idiáquez van tancar la primera volta fora del play-off i a 10 punts del primer lloc, i ara són líders amb un punt més que el Nàstic.
La curiositat.
Després de 27 jornades, el Depor suma 51 punts. L'any passat, amb Òscar Cano a la banqueta, després de 27 jornades, el Depor sumava 51. Fa dos anys, després de 27 jornades, el Depor sumava 51 punts. El patró es repeteix amb el temor als coruñesos, que en els dos precedents no van materialitzar l'ascens, tot i que és cert, també, que en aquells casos no eren líders.
els precedents.
Primer cop que el centre d'esports visitarà Riazor a la categoria de bronze. Fins ara n'hi havia hagut a primera, segona i copa i el balanç és senzillament nefast. Fa 57 anys de l'última victòria arlequinada al camp del Deportivo, en total només 4 triomfs en 29 visites, la resta 5 empats i 20 derrotes.
L'estadística.
S'espera una gran presència de públic demà amb una xifra que pot rondar o superar els 25.000 espectadors, una estampa a la qual el centre d'esports no està gaire acostumat en els temps més recents. De fet, ens hem de remuntar a l'etapa de segona de fa una dècada per trobar un panorama similar. L'últim partit amb una presència de públic d'aquest calibre va ser a la penúltima jornada del curs 2014-2015 al Molinón de l'Sporting, amb 26.873 espectadors a les graderies que van ser testimonis directes del descens consumat del conjunt arlequinat a segona B.
Amb el xiulet a la mà.
Un extremeny, Antonio Sánchez Sánchez, té 29 anys i en du 7 a la categoria de bronze. Té un precedent amb el Sabadell, la victòria 0-3 contra el Sanluqueño del febrer de 2022, i 2 amb el Depor, derrota 2-0 a Guijuelo a la Copa i un triomf 1-0 davant del Ceuta de la temporada passada. Mitjana de 5,2 grogues per partit i 0,2 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
I insisteixo en el que dèiem a l'inici del programa, la manera d'escalfar el partit de manera absolutament artificial des dels mitjans, alguns, no tots, evidentment, de Corunya, és impressionant. Ho diré tal com ho penso, La setmana passada nosaltres plorem, fotem la ploradeta també, d'un àrbitre que destrossa Barreiro amb una sèrie d'expulsions i penals que alguns ho eren, d'altres eren inversemblants, i fins i tot amb l'altre assistent, que era el que havia expulsat a Raúl Baena. Hi havia uns precedents amb el Sabadell aquesta mateixa temporada, i el que deia més, ostres, agafes el partit més polèmic de tot l'any i li poses aquest àrbitre una altra vegada al mateix equip. El plor des de Corunya, motiu pel qual diuen que van en contra del Depor per no poder pujar, és que a Tarragona van tenir l'àrbitre que números en mà, és que riu Sergi Partia i tot, números en mà, quan xiula partits, els que siguin, els equips de casa guanyen més, i en canvi, amb aquest bon Jan que xiula de mal de Don Benito, Sánchez Sánchez, resulta que guanyen més els visitants. Si no fos perquè els únics dos precedents amb el Depor, fora de casa, no guanyes, sinó que perds a la Copa contra el Guijuelo, i l'únic precedent a Riazor és una victòria 1-0, per cert, deixa-m'ho dir, a Òscar Cano com a entrenador per ja arrodonir la festa. O sigui que és absolutament una bogeria.
Sí, és que sempre et pots aferrar alguna estadística, Adri, per veure interessos contraris del col·legiat designat per aquesta jornada. Si no és per aquestes estadístiques de local o de forà, pots dir que per geografia, clar, aquest àrbitre, com que, m'ho invento, és de Castella i Lleó, està relacionat amb la Culto i vol perjudicar. I així podies estar buscant i remenant i remenant.
Saps què hagués dit jo? I a sobre es diu igual que un jugador del Sabadell aquesta mateixa temporada, Antonio Sánchez, ja està, tu, ja.
Allò, obviaríem que Antonio Sánchez va ser expulsat i podia relacionar-ho allà. Bé, és igual, és que en fi. Ja en dic, però bé, que si volen plorar, que plorin en aquest sentit, però bé.
No, però és una manera d'escalfar el partit artificialment. Totalment. Per aquest pobre Jan, que no ha fet absolutament res de moment al Deportivo, sí. Veurem demà. Com em deia algú avui, si volen que recordin la quantitat de penals que li han xiulat al Sabadell.
Sí, per exemple.
Que és zero.
Per exemple.
Però vaja.
Per exemple.
Va, tanquem el tema amb la renovació de Pau Fernández, que va ser ahir, es va anunciar ahir, la vam escoltar en directe, amb Carlos Rosende també parlant del seu retorn a Corunya, però avui n'ha parlat també Cano.
Sí, l'ha descrit com una gran notícia, aquesta renovació de Fernández. Ha felicitat el club, de fet, per ser conscient del talent que hi ha a la casa i d'intentar retenir-lo el màxim possible perquè creixin sent arlequinats. I també ha parlat del jugador mateix així.
Yo creo que Pau ha sido inteligente, su entorno ha sido inteligente, hablo de su familia, de su representante y el propio chico, de saber que era el momento de renovar, ¿no? Es un chico que la verdad que nos llamó la atención el primer día que lo vimos entrenar y que tiene que ir creciendo poco a poco, ¿no? Y bueno, ya iremos encontrando esos momentos en los que él pueda participar, ¿no?
Per cert, diu que el lateral esquerre no només no desentona quan entrena, sinó que porta molt nivell a les sessions i també, com escoltàvem, que està a prop de debutar. T'imagines que debuta Riazor si és que viatja amb l'expedició arlequinada?
Com a titular, dius?
No, com a titular no.
Ah, dic, però si és com a titular, jo no m'ho imagino, però vés a saber.
Jo dic que debuti, perquè, vaja, encara té pendent això Pau Fernández, que ho deia, Cano, que segur que no està gaire lluny de poder-ho aconseguir Pau Fernández, el futbolista del juvenil, com diem, ahir renovat. Si viatja a Adri, si es confirma doncs això, que entra a la convocatòria del primer equip, doncs no hi serà a les ordres d'Albert Milà en el duel de demà del juvenil A contra l'Adam. Però vaja, que evidentment és bona notícia, que un futbolista de l'Obrador doncs estigui convocat amb el primer equip, i estem a l'espera d'això, que pugui també debutar, com ho han fet doncs els Marro, Sander, etc.
Doncs pendents de la convocatòria, estava veient, mira, vaig parlant jo i tu vas mirant les imatges a veure si veus a Pau Fernández o no pujar-se a l'autobús, perquè tenim just a l'equip, a l'expedició, viatjant cap al Prat, insisteixo, passades les 3 volen cap a la Corunya. Avui l'últim entrenament ha estat a Sant Oleguer, al Josep Molins, perquè continua aquest tractament, i de fet tenim part de la nova Creu Alta dels Budells de l'estadi en obres de millora, no només a la gespa, sinó també al túnel de vestidors. El partit, amb el molt polèmic, amb tota la ironia del món, Sánchez com a col·legiat, demà a les 6 a Riazor, Real Club Deportivo de la Corunya, centre d'esport Sabadell. No l'has vist, no, el vídeo?
No, molt ben estirat, allò fins que durés el vídeo fins al final, però no sortien aquestes imatges Pau Fernández, però bé.
Doncs això, que tenim l'expedició viatjant i que hem tingut un bon tastet del que ha estat la roda de premsa d'Òscar Cano, però si la voleu íntegra, radiosabadell.fm, allà trobareu una notícia amb tot el que ha dit, tota la compareixença de premsa sencera del tècnic granadí. Gràcies, Sergi Parc. Fins ara.
Passa-ho bé de Madri.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
També juga un partit importantíssim, el filial del Sabadell B a la Lliga Elite. Per primer cop en molts mesos, els de Conrad García podrien perdre la plaça d'ascens directe que ocupen actualment, en el cas d'un resultat molt desfavorable contra el Figueres. 3 punts separen el segon equip arlequinat dels empordanesos, que si guanyessin per 2 gols o més de diferència, capgirarien la baraix i es posarien per davant a la classificació. El mateix Conrad García, l'entrenador d'aquest Sabadell B, prefereix treure ferro a l'assumpte.
Serà un partit més de la Lliga. No l'hem d'encarar diferent, per molt que sigui el tercer classificat, perquè avui són ells els tercers, demà seran uns altres i demà passat uns altres. Està tota la Lliga molt, molt junta i hem de mirar, jo crec que ens hem de mirar nosaltres al Malic i veure la feina del dia a dia i millorar allò que no ens està sortint ara i encarar-ho amb tranquil·litat i com si fos qualsevol altre partit que ja ens exigís el 100%.
Per cert, confirmat, Pau Fernández està viatjant amb el primer equip, per tant, el lateral esquerre convocat per aquest partit a la Corunya. Reprenc el tema Sabadell B. Alberto Salamanca es perdrà aquest compromís per sanció. Els arlequinats passen per un sotrac de resultats en les últimes setmanes en què tot just han sumat un punt dels darrers 9. Malgrat això, Conrad García està satisfet amb el joc i, sobretot, amb la dinàmica d'entrenament dels seus jugadors i per això està esperançat de cara al futur.
Tal com està treballant el grup i amb la mentalitat, sobretot amb la que estem treballant dia a dia durant la setmana, veus els entrenaments i no tens cap dubte de que la cosa anirà bé, perquè realment crec que som un equip exemplar en el dia a dia i que té unes capacitats que, pel que sigui, pel que el futbol moltes vegades és capritxós, no estem traient els resultats que voldríem, però la realitat és que estem amb una segona posició, que ara mateix estem a 3 punts del tercer classificat i estem per davant i no és per casualitat.
El Sabadell B Figueres de la jornada 22 de la Lliga Elite començarà diumenge a les 12 del migdia a Olímpia.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Lluís Blanc, Juan Manuel Cañizares, Judit Forca, Mara Jiménez o Joaquim Judez.
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota a la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any, fins al 2 d'abril a les 12 de la nit.
Tercera edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza iSabadell amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Gairebé 3 minuts per sobre de 3 quarts de 2. Per cert, Idiàquez que està parlant ara fa res uns minuts i ha confirmat que creu que tant Mella com Lucas podran jugar demà, per tant, dubte resolt. L'Estalpul Natació Sabadell masculí torna a tenir també cita exigent demà, partit contra un rival directe a la classificació d'aquesta divisió d'honor de waterpolo masculí, el Club Natació Barcelona, el CNB. De fet, són segon i tercer, respectivament. A la classificació arriben separats per només 2 punts, tot i que els sabadellencs han jugat un partit menys. Tot i estar centrat en el partit de demà contra els barcelonins, el tècnic Quim Colet analitza l'exigent calendari de l'equip amb 2 enfrontaments directes seguits a la divisió d'honor masculina.
Tenim dos perseguidors, que són el Club Natació Barcelona i el Club Natació Terrassa, que, bueno, a més els tenim seguits en quant a l'ordre de partits de Lliga. Llavors, l'esdevenir, diguéssim, de la Lliga, són dos partits molt importants. El primer, evidentment, és el Club Natació Barcelona, i està clar que els seus enfrontaments directes, doncs, tindrà un efecte directe sobre la classificació, està clar.
El tècnic del club defineix els cenevistes com un rival molt perillós, tot i la derrota que van patir a l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup.
És un equip molt, molt nou, també, però a la vegada d'una avalua important, així ho estan demostrant. Han tingut una trajectòria molt bona a nivell de competició europea, indiferentment que hagin tingut un revés, diguéssim, a l'últim partit, no? Però tenen una trajectòria, és cert que tenen un parell de baixes, que segurament per ells són sensibles, però sempre és un equip molt perillós, en què, bueno, està ben entrenat, està bueno, molt ben armat, i aleshores, doncs, això, és un rival molt perillós.
S'escolta, l'entrenament de gimnàs de fons mentre parlava Quim Colet, circumstàncies de tenir en compte. Torna a Can Llong un ex de l'Estalpul, Ramiro Veig, mentre que un altre jugador que estava a les files sabadellenques, Lluc Bertran, està sancionat. A més, i com a curiositat, hi haurà un duel familiar a les porteries, ja que el porter del club Edu Lorrio i el del CNB, Mario Lloret, són cunyats. La Finet Work Aquàtics acollirà el duel entre l'Estalpul Natació Sabadell masculí i el CNB demà a 3:15 del migdia, i just després, a les 4 de la tarda, també a Can Llong, el femení rebrà el Tenerife Cheide. El duel de la primera volta entre el conjunt nedador i l'equip insular es va saldar amb victòria sabadellenca còmoda per 10-21. L'equip dirigit per David Palmà se situa tercer a la classificació, només 3 punts per darrere del Mataró, mentre que les tinerfenyes són sisenes en aquesta màxima categoria femenina.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Del waterpolo a l'handbol, els hispanos han fet el primer pas per classificar-se pels Jocs Olímpics de París. Anna Clara, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
Amb els sabadellencs Aleix Gómez i Ian Tarrafeta i Dani Fernández a l'equip, la selecció espanyola ha començat el preolímpic d'handbol de Granollers amb una contundent victòria sobre Bahrein.
39-27 va guanyar Espanya en la seva estrena al torneig. Els hispanos han de quedar entre els 2 millors dels 4 equips que disputen aquesta repesca per classificar-se pels Jocs de París, i amb aquest triomf, els de Jordi Rivera són una mica més a prop d'aconseguir-ho. I tot gràcies a la convincent actuació d'ahir del combinat estatal, i en particular de Dani Fernández, qui va ser nominat com el millor de l'enfrontament amb els seus 8 gols.
Es un título individual, lo que nos quedamos todos es con las sensaciones que hemos tenido hoy. Esto, pues nada, se quedará ahí en la habitación, supongo, y cuando me retire en su día me acordaré de ello, pero nada, es una anécdota puntual. Lo importante ha sido la victoria de hoy, y a pensar en mañana. Teníamos ganas de volver aquí, el europeo no fue como esperábamos y tenemos esa espinita clavada, y conseguir una plaza para París, pues es algo que todos queremos, estamos muy concienciados.
Pel que fa als altres dos sabadellencs, Gómez va marcar 4 gols i Tarrafeta en va fer 2. Recordem que aquest preolímpic que se celebra a Granollers és l'última oportunitat dels de Jordi Rivera per aconseguir la classificació per als Jocs. La cita d'avui a les 9 és contra Eslovènia, que va guanyar el partit d'ahir per un gol contra el Brasil. Els hispanos tancaran el torneig diumenge contra la selecció brasilera.
No marxis encara, Clara, més en vol aquí a casa nostra. Falten només 5 jornades per decidir quin serà el camí de l'OAR Gràcia femení a la divisió d'honor plata. Les de Carol Carmona venen de guanyar el Cué, al Gavà, i aquest cap de setmana s'enfronten a l'Alicante, que és l'11è classificat.
Les gracienques van a terres valencianes per jugar la 23ª jornada d'aquesta lliga. Amb el Mislata líder destacat i ja ben certificat matemàticament la classificació per a les fases, queda saber qui l'acompanyarà en la lluita per l'ascens. Recordem que l'OAR Gràcia és segona amb 32 punts, els mateixos que té el següent classificat, la Roca. Però les verd i blanques tenen l'Avaraix guanyat i un partit pendent. L'Alicante, de la seva banda, porta una bona ratxa de victòria, 6 punts dels últims 6 possibles, i Irene García, capitana de les gracienques, reflexiona sobre la dificultat d'aquest enfrontament.
Nosaltres l'any passat a casa vam perdre un a l'últim segon, cosa que tenim allà clavades. Anar a Alacant sempre és difícil, és igual on estigui l'equip de la classificació, vull dir, el viatge, són moltes hores, arriba fatiga... Bueno, no és el mateix, òbviament, que anar a jugar a mitja hora. Llavors, aquest factor, pues, al final, afecta bastant. I, òbviament, ara Alicante està traient molt bon resultat, va guanyar Sant Joan allà, així que la veritat que ens ho prenem com un partit xungo de treure.
L'OAR Gràcia està tenint un final de Lliga bastant enrevessat. Van estar durant 2 caps de setmana sense competir, un per descans i l'altre per ajornament. I ara tocarà fer un fort exercici de resistència. Demà viatja cap a Alacant i la setmana que ve doblet a menys de 24 hores amb el duel a domicili contra el Levante i la visita del Benidorm al carrer Boccaccio.
Segurament les fases se jugaran en aquest tram de competició. El partit contra l'Alicante, per cert, demà dissabte a les 5 de la tarda, i pel que fa al masculí, jornada de descans aquest cap de setmana a la Primera Nacional. El proper partit serà dissabte 23 de març contra el Sant Esteve de Palautordera. Gràcies, Anna. Fins ara.
Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en futbol sala, ara sí, ja ho tenim confirmat, hi haurà derbi Escola Pia Club Natació Sabadell també a la Copa Catalunya. Els escolapis van fer la feina ahir en el seu debut a la competició catalana, superant 2-4 al Terrassa a la Maurina. Semblava que els de Pedro Donoso havien encarrilat bé l'eliminatòria amb un 0-2 de sortida, però els agarencs, que militen, recordem, una categoria per sota, a tercera, van tornar a empatar el partit. Una nova rauxa poc després dels de Can Colapi va certificar al passi de ronda, i el tècnic Donoso es felicitaba per aquesta classificació.
Sabíamos que es una pista complicada, que iban a salir al 200%, y bueno, sabíamos que teníamos que competir, ¿no? Y competir bien, no tener que cometer muchos errores. Tampoco hemos tenido muchos errores. Yo creo que el arbitraje también ha estado bastante bien, tanto para un sitio como para otro, y también ha hecho mucho, porque en un partido de esto con un arbitraje solo, pues la verdad es que es muy complicado. Pero bueno, contento con el trabajo y nada, y a esperar el partido ya del sábado.
Com dèiem, els setzens de final ens deixaran el derbi entre la Pia i el club, que ja havia passat ronda la setmana passada. Hi haurà 2 duels entre escolapis i nedadors gairebé consecutius, ja que en Lliga encara s'han d'enfrontar, i en els dos casos l'escenari serà el carrer Garcilaso.
Uno entrena para jugar partidos bonitos, ¿no? Y si es un derbi, mucho más, ¿no? Pero bueno, creo que queda ahora mismo lejos, queda la Semana Santa por medio y todo. Bueno, ya llegará el día y esperemos disfrutarlos todos, ¿no?
La data està per confirmar encara, però el termini imposat per la Federació Catalana és que l'eliminatòria es disputi abans del 13 d'abril, mentre que el derbi de Lliga tindrà lloc el dia 16, així que podríem tenir doble ració en qüestió de pocs dies. Abans de tot això, els dos equips tenen partit de Lliga aquest cap de setmana, sense massa en joc, ni per un ni per l'altre. El Natació Sabadell visita el Picassent demà a les 4 i la Pia al Bellsport l'Hospitalet a les 6. En el cas dels nedadors, tocarà desplaçament cap a Terres Valencianes per enfrontar-se al quart classificat del grup 3 de segona B. Marc Hermosel, jugador de l'equip, assegura que les pica baralles de l'any passat amb el rival de demà.
Vamos a lo mejor que estuviera algo más picante en la ida, porque al final sí que es cierto que el año pasado sí que hubo algo de rencillas en los dos partidos. Pero bueno, todo fue bien en la ida, no hubo problemas. Y bueno, no es lo mismo aquí que allí este sábado veremos a ver, ¿no?, cómo se comporta.
Doncs cosa del passat ja, diu Hermosel. En el cas de la Pia serà un dia de retrobaments, ja que al capdavant del Bellsport hi tenim l'extècnic Escolapi i també del club Borja Burgos, el castellarenc. I a la plantilla hi formen part Dani Castro i també Aleix Basalduc. Avui acabem el programa amb una mica de motor. El copilot sabadellenc Sergi Giral, juntament amb el pilot Jordi Martí, participa des d'avui al 72è Rally Costa Brava, que ha començat amb la jornada matinal amb inici als Àngels i final a Salions-Sant Grau. La jornada de tarda tindrà el mateix recorregut de 35 quilòmetres, mentre que demà tindrà lloc la segona i última etapa, que va d'Osor a Cladells. Sergi Giral destaca la gran competitivitat que hi ha en aquest Rally Costa Brava i la preparació per arribar a les primeres places de la taula.
És el millor rally a nivell europeu, tant en inscripció com al lloc que es fa i les carreteres que hi ha. Intentar estar al podi no serà fàcil, perquè és campionat d'Espanya, hi ha molta gent i som tot, però estem molt ben preparats i intentarem estar allà dalt.
En aquest rally, Sergi Giral i Jordi Martí competeixen amb un Ford Escort MKI dels anys 70, un cotxe que, tal i com assegura el propi copilot sabadellenc, és adequat per a aquest tipus de trams gràcies al bon pas per la corba.
És un cotxe molt divertit, un cotxe molt lleuger, i per les mitges que hem de fer nosaltres és un cotxe molt idoni. Penso que, a part que és un cotxe mític, dels anys 70, fa molta il·lusió poder anar amb aquest cotxe, i bueno, un cotxe que a tothom li agrada. I sí, el punt fort és el pas de curva que té i que es mou molt bé en aquest tipus de carretera.
Doncs esperança també al Sergi Giral per preparar-se per aquest Rally Costa Brava. Per cert, va participar i amb victòria al Calàs de l'Empordà el passat cap de setmana. Per tant, arriba en bon moment aquest Rally Costa Brava, paraules majors, que es disputa entre avui i demà a terres empordaneses. Va, que marxem. Recordeu, demà, la 94.6 Ràdio Sabadell torna a Riazor. A 6:15 arrenca la retransmissió d'aquest Real Club Deportivo de la Corunya, Centre d'Esport Sabadell. Tota la informació, incloent-hi el podcast d'aquest hotel suís, a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé el divendres i a no patir gaire. Demà contra tot un Depor. Abraçada, per cert, des del control de so de la Beatriz Aguilar. I ara, com sempre, ens prenen el relleu els companys informatius amb una nova edició del Notícies Migdia. Que vagi bé, bon cap de setmana, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.